Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Qui transitis per viam, etc, etc, Lamentacions de Jeremies, el text. Bé, així comença aquest Tocs de Cultura, perquè així comença el concert del que us volem parlar. No un concert qualsevol, bé, sempre procurem que no sigui concerts qualsevol el que portem aquí, però aquest té moltes significacions especials. Es tracta d'un concert de l'Orfeo Català amb Simon Halsey, que ja sabeu que és el director aquesta temporada 16-17, al capdavant, que el Palau de la Música Catalana ha titulat Orfeo Català and Simon Halsey, que a mi, amb tots els respectes, em sona a Diana Ross and the Supremes, però bé. I subtítol Requiem de Durufle. És cert que interpretaran el Requiem de Durufle, però si hem de destacar coses per damunt d'això, d'aquest concert, el primer que a mi se m'ha acut de destacar és que és un concert que commemora el primer concert públic de l'Orfeo Català, ara fa 125 anys. I és per això que en el programa, per bé que és l'última peça, no pas per casualitat, suposo jo, hi ha l'Ave Verum de Mozart, que és la primera peça que van interpretar en públic, ara fa, repeteixo, 125 anys, l'Orfeo Català. Molt bé. Doncs aquest és el concert que, com us deia abans, com heu sentit perfectament, com encara escolteu de fons, comença amb aquesta peça de Pau Casals, aquest Obus Omnes, que, com us he dit també, pertany a les Lamentacions de Jeremies i que ha estat utilitzada per, la veritat és que, per moltíssims compositors, tant per fer responsoris de la Setmana Santa o senzillament com a motet i tal. Gesualdo, Pretorius, Grandi, Stradella, Scarlatti, Charpentier, Couperin, molts n'han fet. El de Pau Casals, jo crec que, almenys personalment, m'arriba d'una manera especial, en tant que entenc que transmet d'una manera molt evident i transparent la personalitat del mestre. Emotivitat i una composició, jo diria que extremadament efectiva. Com podeu comprovar, la cosa continua amb Casals, perquè això que escoltem és el Nigre Sum, una peça que, com sabeu perfectament, des de la seva creació tenia una destinació claríssima, que era el monestir de Montserrat. Les Verges Negres molt presents en aquest recital, ara en parlarem. estàvem en Casals, o almenys per aquí pretenia jo anar jo, perquè posats a parlar de Casals, que té una presència, jo crec que destacada en aquest, les seves peces, evidentment, en aquest concert, a més hi ha un detall que me l'ha fet recordar i m'ha fet recordar que estaria força bé que us expliqués qui hi haurà damunt de l'escenari. El detall que me l'ha fet recordar és que acompanyant l'Orfeo Català hi haurà, entre d'altres, Lluís Claret, el violoncel, que, com sabeu, té una estreta vinculació amb la figura del mestre Casals, que va ser deixeble, admirador, bé, amic, familiar, tot el que vulgueu. Orfeo Català amb solistes, Josep Ramon Oliver Baríton, Tanit Bono Mezzosoprano i Juan de la Rubia Lorga, més del Lluís Claret, que ja us deia, sota la direcció de Simon Halsey. Segona peça, aquest Nigra Sum, set formosa filia Jerusalem, aquest Nigra Sum escrita ja en l'exili de Prada de Conflent, de fet era enmig de la confrontació internacional, el 1943, la Segona Guerra Mundial, i destinada, com dèiem, al monestir de Montserrat. També un altre text bíblic, el que va musicar Casals, concretament el Càntic dels Càntics, en què diu, bé, concretament això, soc negre però formosa. Evidentment, dedicat a Montserrat, dedicat a la figura de la Verge de Montserrat. Més verges negres, ja us ho havíem avisat. Evidentment, la Verge de Montserrat, com sabeu perfectament, no és l'única figura de verge negra. Estem escoltant les Litanies a la Vierge Noire, que és una obra de una peça de música sacra. De fet, la primera peça de música sacra que va escriure Francis Poulenc l'any 36, mira, un altre any significat. I que concretament està basat en una lletania que reciten, o recitaven, la veritat és que no sé com ha quedat la tradició, els peregrins al lloc de Rocamadour, que com sabeu doncs, és un monestir on hi ha la imatge de Notre-Dame de Rocamadour, que també és una verge negra. Com us dèiem, primera peça de música sacra de Francis Poulenc, una peça molt interessant. Thank you.
ara, un altre toc de cultura.
Energia en estat pur, i més, jo diria, encara més en els directes. Per això hem seleccionat aquest enregistrament d'un directe. D'aquesta aranesa, amb vocació internacional, que és Alidé Sans. Dic amb vocació internacional, evidentment, perquè per definició jo crec que tots els músics o qualsevol artista té aquesta vocació internacional, no? El fet de la creació neix de la voluntat de la comunicació. Bé, ara no ens posarem a filosofar, oi? Vinga, doncs tornem-hi. Alidé Sans i Sarabat seran els artistes que ompliran una nit d'Aran, concert i ball folk, ja us aviso que hi ha ball també, el CAT, el Centre Artesà Tradicionarius, en el marc del 30è Tradicionarius, el divendres 7 d'abril a les 10 del vespre. Alidé Sans us deia que era aquesta aranesa, que és tota energia, tota paradigma de la joventut, que canta en aranès, que és el seu país, per això hi canta, i que, a més, ho transmet de la manera que li ve. És com una mena de, com ho diria jo, això, el que he dit al principi, per què donar-hi més voltes, una música amb vocació internacional. Per això, per exemple, això que estem escoltant de fons porta per títol Aran Reggae. El reggae, com també el soul o la rumba i tot el que us pugueu imaginar, forma part de l'univers musical d'Alidé Sans. Ho integra tot d'una manera, jo diria que impulsiva, però amb un resultat realment interessant des del punt de vista de qualitat musical i professional. Tot això vestit o sobre l'estructura d'unes lletres que pretenen posar en relleu diverses situacions de la realitat. Curiosament, potser no és curiós, potser hauríem de buscar un altre adjectiu que ara no ens posarem a intentar trobar. Però sí que a tot arreu, hi ha un adjectiu que apareix quan algú gosa, i dic gosa perquè realment, si a nosaltres, els que vivim al Principat de Catalunya, ens considerem, i crec que som un país petit, amb una escassa repercussió internacional, si més no en àmbits de cultura, que és el que parlem aquí, ja no us dic res el cas de l'Aran. Doncs si algú gosa parlar de l'Alidé Sans, que jo crec que ho farà amb molt de criteri i està molt bé que ho faci, tots diuen, apareix una paraula a tot arreu, indomable. I és, realment és el que transmet, no? Aquesta vitalitat, aquesta frescor, aquesta manera de dir les coses que veus que no hi ha manera, doncs, de fermar curt com algú voldria, potser, no? Bé, aquí el Tradicionarius, Alidé Sans, es presentarà juntament amb un guitarrista, Polen Curtial, que és del Llenguadoc, amb el qui ve treballant des d'allà fa un parell o tres d'anys, que és un músic amb totes les lletres, professor de guitarra a Tolosa de Llenguadoc, i que porta un toc personal a la música de l'Idé Sans, jo crec que d'alguna manera la complementa. L'Idé Sans, en aquesta ocasió, que ho sapigueu, també és tota una música, eh? Vull dir, tocarà guitarra, acordió diatònic, veu, i no ha portat el piano perquè no ha volgut.
Arribats a la part desvolats, que era lleu sense poues de vestis de blanc, discutint silenci de la peada d'autant.
Acompanyant a l'Idé Sans, un altre grup aranès, un grup de música tradicional o folk, com no sé ben bé quin... La veritat és que mai no he sabut ben bé on és la línia prima que separa aquesta distinció, tradicional i folk. Bé, per mi es barregen d'una manera, una mena d'osmosi. Bé, un grup que té ja una certa trajectòria, per bé que tampoc molta, perquè va ser creat ara fa 8 anys, si no m'equivoco, i que, a més de llengua aranesa, que és la seva pròpia i materna, fan temes també, bastants temes en occità i alguns també en català. Un grup de 6 músics, que, dels quals destaca molt la seva sonoritat, que té unes arrels claríssimes a la terra de l'Aran, perquè fan servir molts instruments dels que són històrics d'aquell lloc, eh? Acordions diatònics, flautes de 3 forats, cornamuses gascones, gralls de pastor, tots aquests instruments. Sarabat, a més de temes propis, fan una cosa que jo crec que està molt bé, que és fan arranjaments de temes de la tradició aranesa i occitana, de manera que recullen balls tradicionals i peces de les festes tradicionals de l'Aran. Tots dos, Sarabat, bé, tots 7 o 8, els dos noms, diguéssim, a l'Idé Sans i Sarabat, al CAT, al Centre Artesà Tradicionarius, divendres 7 d'abril a les 10 del vespre.
ara, un altre toc de cultura.
És el Sanctus de la Messa di Gloria de Giacomo Puccini. Missa de Glòria de Puccini és el títol del concert, és el títol de la gira. La gira que fa la Simfònica del Vallès, com acostuma a fer, gira que en diu de Setmana Santa, per bé que els hi queda fora. Els queda abans de la Setmana Santa. La Setmana Santa se'n van de vacances, suposo, perquè no apareixen a cap cartell. Bé, Missa de Glòria de Puccini, amb la Simfònica del Vallès, al Palau de la Música Catalana, dissabte 8 d'abril a les 7 del vespre, i després a successius auditoris de Catalunya en diverses dates, que ara aquí semblaríem més aviat una secció de contactes, si començo a dir-les totes, perquè això semblarà, m'entens? O sigui, que Palau de la Música Catalana, i si voleu, busqueu Simfònica del Vallès i trobareu la resta de llocs, ja us avanço, que Tarragona, Lleida, etc etc. Bé, una missa de glòria que no és una missa de glòria. Comencem malament. La culpa no és de Puccini, per això, perquè ell no la va pas anomenar Messa di Gloria, sinó que la va anomenar Messa a quattro voci con orchestra. Ho dic perquè, canònicament, una missa de glòria només té Kyrie i Glòria. Canònicament, des del punt de vista musical. I si és una missa completa, doncs llavors ja Credo, Santus, Benedictus, Agnus Dei, totes aquestes peces, que és el que té la Messa de Glòria de Puccini. Bé, no sé si hem començat pel final, jo crec que tornem al principi i fem una mica relació de qui hi haurà dalt de l'escenari. Credo, que és el que heu de fer. Bé, no ho heu de fer, ho podeu consultar a qualsevol lloc web i veureu que procuro no ometre cap aspecte de la realitat i no mentir-vos, evidentment. Orquestra Simfònica del Vallès acompanyada ni més ni menys per Coral Nova Gara, a la direcció de Ramon Romaní. Cor Líder Càmera, directora Elisenda Carrasco. Cor Ciutat de Tarragona, amb la direcció de Pep Prats. Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida, amb el seu director, l'Enric Puig. I, a més, solistes, Vicenç Esteve Tenor, Manel Esteve Baríton i, evidentment, al capdavant de tot, dirigint Xavier Puig. Per aquest programa, que consta, evidentment, com ja us hem dit abans, i com és el títol que ho destaca, de la Missa de Glòria de Puccini, però també del Preludi Simfònic de Puccini i d'una petita peça de l'òpera tosca de Giacomo Puccini, també aquella que diu «Tres birri, una carrozza», que és, bé, és un moment com crec que si hi ha temps ja us ho explicaré. Interessant la Missa de Glòria de Puccini. Per què? Perquè jo crec que marca el primer clímax d'aquest compositor. De fet, és el seu exercici de graduació de l'Instituto Musicale Puccini, quan Puccini encara vivia la seva Lucca, el seu petit feu natal, i continuava la tradició de la família Puccini fent música per l'església parroquial, etc etc. I aquesta és la seva última peça de música per l'església, considerada la millor peça fora de les òperes de Puccini, i ja ho veieu, de fet, era un exercici de graduació. Bé, ara el que estem escoltant ja és la segona de les peces, que està entremig, jo crec que, pobre preludi simfònic, perquè fa una mica un sàndwich enmig d'aquest repertori, que comença amb la grandíssima Messa di Gloria i acaba amb aquesta peça tan característica, jo crec que carismàtica, de Tosca, que us he dit abans, Tres birri, una carrotza. Un parell de notes més d'aquesta Messa di Gloria. Potser alguns que no l'heu sentit interpretar mai o no l'heu escoltat mai cap enregistrament complet o no sé què, i anireu i sentireu coses i direu: això em sona molt, això em sona molt, això em torna a sonar molt. I és que com a bon compositor, i aquesta és una tradició dels compositors des del principi dels temps, diria jo, Puccini va tornar a utilitzar, va fer això que fem els catalans, allò el refregit, rescalfat, com deien a l'auca del senyor Esteve, rescalfat. Bé, així queda una mica banal, però el cert és que va utilitzar concretament l'Agnus Dei a Manon Lescaut. Torna a aparèixer l'Agnus Dei a Manon Lescaut. O sigui, si heu vist Manon Lescaut, direu: ai, això és el que em sona. I el Kyrie, tenim una veu per la qual he de demanar disculpes avui especialment, el Kyrie, deia, apareix a l'òpera Edgar. Tres birri, una carrotza. Això és el que... Vital. És el que crida, més que canta, tot i que aquí molt contingut, aquest escàrpia que estem escoltant. Ordenant aquest cap de la... malvadíssim cap de la policia vaticana que pinta Puccini en Tosca, ordenant als agents que se persegueixin Tosca, després d'haver intentat fer-la caure en un parany. Tosca, ja ho sabeu, ja la coneixeu de sobre, segur. Forma el tercet, jo diria, dels All Stars de Puccini, les òperes més conegudes de Puccini. Madame Butterfly, la Bohème, Tosca, evidentment, són aquestes tres obres, jo crec que sense cap discussió. Ja sabeu, un drama, una cosa terrible, tot aquest esperit de Puccini. Això trobareu al Palau de la Música Catalana el 8 d'abril.
I ara, un altre toc de cultura.
Oïda d'aquesta música? Us heu fixat en el baix? Ah! Bé, és un parany i no és un parany. En realitat, us vull parlar del baix perquè és el protagonista, és el titular absolut d'aquest concert, Eric Rivers, que amb una formació, i ara aviam que no ens fem mal perquè cada un és d'un país i la cosa es complica, Ken Vandermark, Chris Davis, Chad Taylor, seran el Jamboree el diumenge 9 d'abril en dues sessions, com és habitual en aquesta sala, a les 8 i a les 10 del vespre. Eric Rivers és el titular, el líder de la banda aquesta, i és un personatge que realment paga molt la visita, l'audició o el desplaçament o el que calgui. És un músic... no sé per què la primera paraula que em ve al cap quan penso en aquest home és esponja. Perquè absorbeix d'una manera increïble totes les influències que li passen pel costat i no deixa res per verd. És a dir, ho prova tot, assaja tot, fa uns canvis increïbles. I això acaba incorporant a la seva carrera i així ha anat traçant una línia que parteix des d'un primer àlbum del qual ara us en parlareu una mica, en què la cosa era complicadíssima i va buscant un camí de la homogeneïtat, però sense deixar en cap moment l'oportunitat d'assajar, de barrejar, d'incorporar tot el que li ve. Començant pel principi, que és per on crec que acabem entenent millor les coses, hem de fer esment que Rivers és un home format sota la tutela directa sobre, jo diria gairebé el mecenatge, no deu ser, però sí que és el padrinatge, digue-li com millor et vingui al cap, aquesta figura de tutoria directa, de referència, de Branford Marsalis. De fet, ell té el lloc segur de baix a la seva formació de sextet des d'allà fa una vintena d'anys, el sextet de Branford Marsalis. Això què vol dir? Vol dir que estem davant d'un músic amb un coneixement del que és la tradició del jazz molt profund, molt directe, molt viscuda, i que a partir d'aquesta base terriblement sòlida, com podeu imaginar, és des de la qual ell mira i s'obre a tot el que de nou li pot venir des de qualsevol indret. De manera que tenim un músic amb una base molt sòlida. No és el primer passavolant que diu aviam com sona això i barregem-ho. Ho fa tot amb molt de coneixement. És un gran músic, té una base molt sòlida i no és perquè sí que ha guanyat Grammys i ha guanyat no sé quantes coses. Abans us deia que volia fer esment al primer àlbum, és perquè realment és per escoltar-lo. és per escoltar-lo un àlbum que tampoc té tants anys, si més no, des del meu punt de vista. Suposo que per algú molt jove igual li sembla que sí. És del 2004, ras i curt. Tales of the Slaughtering Mime, es diu l'àlbum. I perquè us feu una idea, per què en vull parlar? Perquè dona molt una, jo crec que una imatge d'això que estava dient jo d'aquest músic, que per cert, em sembla que és molt encertat, algun crític l'ha qualificat com un músic políglota. Me sembla molt encertat. Bé, doncs en aquest primer àlbum, perquè us feu una idea, totes i cada una de les cançons, una per una, van requerir d'una banda diferent, amb una constitució diferent, ara un tercet, ara no sé què, canviar músics, perquè us feu una idea de tot el que volia abastar en aquell disc i ho aconsegueix. De fet, fa una mena d'amalgama que acaba sent un disc. Des d'allà cap aquí, el camí és el camí de la recerca de la homogeneïtat, com us deia abans, de la cohesió, potser seria un mot més apropiat. En qualsevol cas, això no vol dir que vagi fent concessions a la cosa, allò canònica, estricta, no sé què. Què va? De fet, l'últim disc és conceptualment improvisació, de dalt a baix. I, a més, amb temàtiques que poden anar des dels extrems que us vulgueu imaginar. Es diu Parallax, per cert, per si el voleu buscar. Bé, aquest és el músic que trobareu al Jamboree, tal com us deia, Eric Revis, acompanyat de Ken Vandermark, Chris Davis i Chad Taylor. El Jamboree, diumenge 9 d'abril, a les 8 del vespre, en una primera sessió, i a les 10 en una segona, com és habitual en aquesta sala. Thank you.
ara, un altre toc de cultura.
No, no és que hagueu caigut al sofà de casa qualsevol dia de Setmana Santa, que segur que cau Ben-Hur, perquè això és ja, m'entens? Les televisions s'alimenten exclusivament de reposicions constants. I per Setmana Santa els hi sembla que Ben-Hur, no sé, allò de la faldilleta curta, no sé, els hi deu semblar que ve el cas. Bé, no, no hi heu caigut, sinó que heu caigut en un toc de cultura que us parla d'una agrupació musical, d'una formació que nosaltres li tenim personalment, perdó pel plural majestàtic, li tinc una especial simpatia, que és la Banda Municipal de Barcelona, que en la seva temporada, ja sabeu que té una temporada de concerts enguany, 14 concerts, doncs ofereix el diumenge 9 d'abril, a l'Auditori, evidentment, a les 6 de la tarda, un concert amb un títol, a l'Auditori es treballen més els títols, un títol que diu així, la banda de pel·lícula, dos punts, Ben-Hur. Joc, no? La banda de pel·lícula, eh? La banda va de pel·lícula, en fi, molt bé. No sé si cal, jo crec que en alguna ocasió ja ho he dit, sobretot a mi el que m'agrada molt és sobretot els objectius de la banda municipal de Barcelona, eh? Un dels quals em sembla que és d'allò més interessant i que crec que fan d'una manera molt, molt, molt eficaç i molt, molt encertada, que és el d'apropar la música a la ciutadania. A banda d'altres coses molt interessants, perquè potencien estrena d'obres de compositors catalans, etc, etc, etc. Bé, en qualsevol cas, hem començat amb la música de Ben-Hur, d'aquest, ja ho sabeu, Miklos Rossa, Miklos Rossa, és difícil de pronunciar i encara m'hi faré mal, aquest, de fet, violinista hongarès, si hem de ser, no? Allò de dir pels principis, eh? Un violinista hongarès que en un moment de la seva vida, per simplificar molt la seva trajectòria, però en un moment de la seva vida es troba, per casualitat, a Londres amb Alexander Korda, el director cinematogràfic, compatriota hongarès també, i a partir d'aquí li canvia la vida radicalment. Radicalment, perquè en aquell moment Rossa estava acompanyat al ballet Hungària, o sigui, com feia música i tal, acompanyava el ballet, i a partir d'aquí es dedica a la composició pel cinema, malgrat que ell sempre va intentar, i de fet va compondre peces sinfòniques i música de cambra i tal, sempre va mantenir això obert, no? Però que va acabar cedint i fent només música de cinema amb molt d'èxit, començant des de Hitchcock amb els seus Spellbound i passant per el Juli César de Mankiewicz, el Ben-Hur de Wilhelm Wyler, que estem escoltant i que, per cert, li va proporcionar el seu tercer Òscar. Un músic admirat per moltíssima gent i per molts homes a l'època també, perquè va ser marit de Gina Lollobrigida. Tanquem la porta del senyor Rossa i de la brometa de la Lollobrigida i parlem del següent compositor per anar repassant alguns dels grans, perquè són els grans els que es donen cita en aquest concert de la banda. Francis Lay, Un homme et une femme, que és la música que escoltem i que, de fet, el va nominar, però no li va proporcionar cap premi. En canvi, sí que el va rebre un Oscar per Love Story. Un home que també va canviar la seva vida així, pom, de cop, a mercè del que li va dictar el cinema, perquè en principi es dedicava a composar cançons per gent com Edith Piaf o Mireille Mathieu. Jo crec que és apassionant, la música de Michel Legrand, concretament aquests Parpluies de Cherbourg, els paraigües de Cherbourg, una fita en la seva producció musical per al cinema d'aquest, de fet, home que va començar també com a director, bé, en altres àmbits, com a gran apassionat del jazz, gran admirador de Dizzy Gillespie, a qui, per cert, ell va poder complir el somni, al cap de molts anys va treballar amb ell. Però que a partir de l'emergència d'allò que es va dir la Nouvelle Vague, als anys 60, cavalca cap al cinema de la mà acompanyant a molts grans directors, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, etc, etc, etc. Le Parapluie de Cherbourg, una pel·lícula cantada on tots els diàlegs estan inspirats per la música, és a dir, el creador d'un nou gènere, nou que apareixia allà, la comèdia musical francesa. Sí, senyor, hem entrat de pet en els spaghetti western, els grans, per això no penseu en pel·lícules de Terence Hill, els grans spaghetti western. Ho hem fet de la mà d'Ennio Morricone, que serà també present musicalment en aquest concert de la banda. Jo crec, jo no sé si té el rècord, però penseu que ha de ser segur entre els 10 més o 5 més prolífics dels compositors per cinema. 300 bandes sonores. 50 anys dedicat a fer això. Evidentment, amb un tàndem que es diu ja gairebé de cor, de carrereta, eh? Ennio Morricone i Sergio Leone. Va fer totes les pel·lícules de Leone. De fet, coneixia Leone des de l'escola, eren companys d'escola. I bé, què més dir de Morricone? Doncs, per un grapat de dòlars, evidentment, la primera pel·lícula de Leone amb la qual aconsegueix i el gran èxit, nominat a l'Òscar 5 vegades, per cert, i no n'ha tret ni un, no en va guanyar ni un. La banda serà a l'Auditori amb aquest repertori de pel·lícula el diumenge 9 d'abril a les 6 del vespre.
Tocs de Cultura.